Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora.
Molt bon dia. 20 de juny. 30 graus. Ojo, i avisos, eh? Avisos que ens diuen que tindrem un cap de setmana amb un to calentet. L'EMET, predicció, i la Conselleria de Sanitat ha activat per avui l'alerta de temperatures elevades amb risc alt en 33 municipis dels Ports, l'Alt Maestrat, la Costera, la Ribera Alta i la Safor. I clar, quan arriba el calor, doncs la gent pensa en anar a pegar-se un bany. Nota de premsa. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha anunciat que l'Ajuntament treballa per a tallar els comportaments incívics i perillosos de persones que accedissin a diferents zones del riu Millars al seu pas per la localitat, especialment a la zona coneguda com els Matxos. Segons recull un informe elaborat per la policia local, la problemàtica ve d'anys darrere i actualment s'han produït increments de la quantitat de joves que se llancen al riu des de les casetes de la sud, la qual cosa genera un gran risc per a aquestes persones. Sent que les mesures preventives i informatives no han donat resultat, el consistori considera imprescindible aplicar mesures sancionadores sobre la base de l'article 71.1 i la llei 13/2010 del 23 de novembre. I què ens diu? Pues bueno, que en cas de que fem això, pues les multes que ens poden caure damunt, segons estipula l'article i la llei, perquè tot això el que ha fet l'alcalde és buscar que la Generalitat autoritzi la interposició d'aquestes sancions, econòmiques que anirien des de 6.000 euros a 150.000 euros. I'm at a party I don't want to be at. I clar, quan jo me pregunte allò de si diu la normativa de banyar-se a la sud del Termet pot costar-te fins 150.000 euros, sí, sí, i no és una errada de digitació, és tal qual, no són 150 ni són 1.500, són 150.000 euros. La xifra fa més mal que un col de pedra al dit menut, O pitjor encara, sabeu allò quan entres dins de l'aigua i t'arrossega el fang i tu intentes fer veure que estàs disfrutant de la natura i vas esfangant, esfangant, pues així no te quedes. Això sí, la multa és fins a... Clar, entre 6.000 i 150.000 sempre hi haurà un marge, perquè si te toquen... pot ser que si eres discret només te'n caiguin 80.000, o si te tires de cap i fas una bomba, prepara't, perquè entonces són els 150.000, que és la màxima, i hi ha una visita al notari per vendre mitja herència. Però què jo dic? La notícia ha corregut com la pólvora. Les xarxes s'han encès. I jo la veritat és que, clar, el primer que llegiré este matí és Glòria Canós, públic en les xarxes. Uf, pues no sé quién cobra los cien... no sé quién tendrá 150.000 euros. ¿O es que se cree la gente que cobra lo que cobran los políticos? Altre. Prohibir y multar es lo único que saben hacer los políticos. Limpiar los ríos, res de res. Cañes y maleza y zones on, com el de vora riu, de herba que no se pot ni passar en cotxe. Això és lo que teniu que fer, limpiar. I l'altre, però bueno, també està prohibido banyar-se en el riu? Carió. La veritat és que pense en el que la gent pensa, no? Banyat en el riu pot ser 150.000 euros de multa? Bé, el poble és savi i molt conscient de que estem parlant de la sud, que és allí, tirat a dalt de les casetes. I no ens enganyem, a Vila-real, la sud només, no només és l'únic tros de riu que hi ha, no és l'únic paratge. Per això, esta ràdio volem ser la veu del poble, val? I que encara recorda el que feies quan l'única alternativa que tenien era el termet, que era passar-lo bé i agafar polls d'aigua. És a dir, que no és tot saltar de la sud, val? I no ho fa tot el món. La gent disfruta de tot el termet i que te pots banyar en qualsevol puesto del riu.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Divendres. El divendres és el nom que rep el dia de la setmana situat entre el dijous i el dissabte. Tradicionalment, en la litúrgia catòlica, s'ha considerat que el divendres era el sext dia de la setmana i així consta encara en molts diccionaris, sobretot els que estan publicats des de fa temps. En el diccionari de Fabra, per exemple, editat en 1932, estava definit d'eixa manera, igual que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, fins a l'edició de 1992. En portuguès, seguint esta tradició, el divendres és anomenat Sexta Feira. Però en els calendaris actuals s'ha imposat un canvi de perspectiva i el divendres ara apareix consignat com el quin dia de la setmana. L'ordre que se li assigna dins del còmput setmanal té, amb tot, una importància relativa. És història. L'important per a moltes persones és que el divendres acaben les obligacions laborals i comença el temps dedicat a l'oci, a fer el que realment li agrada a cada un. Esta idea, en gran part, connecta amb el sentit etimològic de la paraula. El divendres, efectivament, prové de l'expressió llatina dies veneris, que literalment significa dia de Venus. En la mitologia romana, Venus era la deessa de l'amor, la bellesa i la fertilitat. L'ànsia en la busca de l'amor, fora físic o espiritual, feu que Venus es convertira en una deïtat molt festejada. I d'este mateix àtim ha sortit també l'adjectiu veneri, que s'aplica a les malalties de transmissió sexual. És potser el resultat inevitable de l'amor desbocat. Per a contrarrestar aquestes expansions carnals, en la tradició catòlica s'ha volgut associar el divendres al dolor, la penitència i l'abstinència. Hi ha moltes celebracions que així ho testimonien, com ara el divendres de dolors o divendres de passió. Actualment encara es diu, com a reflex d'aquestes associacions, fer cara de divendres per a referir-se a algú que fa mala cara. En la tradició popular de moltes llengües, el divendres està carregat de mals auguris i insten a no fer cap acció important pel temor que isca malament. En fi, avui és divendres. Disfruten-lo com bonament vulguen i al mal temps, bona cara.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Llegan las fiestas de San Juan de Moro. Del 20 al 29 de junio, disfruta de nuestras tradiciones, toros, tardeos, orquestas, música y actividades para todas las edades. Ven y no te pierdas las fiestas de San Juan de Moro en honor a San Juan Bautista. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Juan de Moro.
Miren, este matí ha estat la presentació de la memòria 2024 de Càritas Interparroquial. Ha sigut per part del director de l'entitat, Enric Cortés, i també el subdirector, Vicent Casabó. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Bon dia.
Un any més se presenta esta memòria social. Abans parlàvem de... Bueno, que a la hoja parroquial n'hi haurà una altra, una altra memòria que també se presentarà, i la meva companyera, que està a la tècnica, Txelo Climent, preguntava i per què? Bueno, i el director i el subdirector dient pues perquè cada euro que se tira en cada puesto, que se tira, no, perdó, que se dona, té que estar reflexat a un va, no? I en este cas anem a per Càritas Interparroquial. Què fa Càritas Interparroquial durant tot l'any?
Bueno, jo el primer que tinc que dir, Susana, és que presentar la memòria per nosaltres és un exercici de transparència, que això ens permet fer una fotografia de lo que està passant al nostre voltant, així en la ciutat de Villarreal. Uh-huh. I això ens ajuda a veure un poc les realitats dormides i educar un poc la mirada cap als altres. Entonces, per nosaltres és molt important cada any pues el poder explicar, aprofitem la Setmana de la Caritat per poder explicar el que fem i entonces en arreglo això i donar també pues els números perquè la gent que ens recolza dia a dia, la gent que col·labora en Càritas i tot això, pues que sàpia els diners que ells fiquen perquè a on van. Per nosaltres això és molt important. Entonces, Càritas Interparroquial de Villarreal, jo sempre ho dic, és la que coordinem les parròquies, les càrites parroquials, que cada església té la seva càritas parroquial, i nosaltres coordinem en col·laboració amb ells, sempre baix la seva tutelació, pues, coordinem un poc el treball. Uh-huh. I tenim
la memòria, qualsevol pot accedir a esta memòria?
Sí, claro, la memòria.
És a dir, jo per exemple he portat la publicació on ho tinc tot detallat, però si n'hi ha algú que està escoltant-nos que diguera, m'agradaria saber-lo.
No n'hi hauria ningú problema. Nosaltres tenim la memòria, el que nosaltres sí que a la gent que col·labora amb nosaltres és fem arribar la memòria perquè sàpien d'això. Després en totes les parròquies, a les entraes, uh-huh, n'hi ha en totes les parròquies de Villarreal, també les deixem perquè la gent que vagi allí la pugui agarrar. I després, si algú a nivell particular pues no gasta pues este tipus de puesto per anar a agarrar la memòria, pues, allà al carrer Calvari 197, nosaltres allí tenim memòries que es poden facilitar i no hi ha ningú problema. Sense cap problema li facilitarem una memòria.
Una qüestió que m'ha llamat l'atenció. Per exemple, durant el 2024 s'ha ajudat en aliments en cruc a 416 famílies atenent a 1.069 persones amb un total de 2.284 entregues. I s'han distribuït. Curiós, eh? Curiós. Vicent, ens fas el repàs de... Perquè m'agradaria que la gent entenguera com... ens posem a l'abast de com va canviant la quantitat de gent i d'on ve en aquest temps. M'agradaria que m'explicares d'on venen les famílies en aquest moment.
Sí, bé, com se veu clarament en el tema de la memòria, pues lo que tu estàs comentant, nosaltres hem guanyat a 416 famílies distintes que representen 1.069 persones i expliquem també la procedència o l'origen o el país de procedència d'aquestes persones. Ahí se veu que el col·lectiu més important o de més important, de més número de famílies que estem atenent són les famílies de procedència colombiana, uh-huh, d'aquestes 416-99 que representen un 23-80% són de Colòmbia, i a continuació, si dones compte, seguís ja les famílies espanyoles. Famílies espanyoles també han atès a 86 famílies distintes en aquest programa que representen un 20,70. A continuació apareixen les peruanes, que també és un percentatge important, un 16,60, 13,20 marroquís, 9,60
més dones. Parem, Vicent, parem, per favor, això és importantíssim. La gent que venia de Marruecos, que allò de que havien agarrat ixa fama, és que ha passat al quart lloc.
Efectivament, això és un canvi cíclic i així els números ens diuen que el que inicialment fa no massa anys Marruecos, la presó de procedència marroquí era estar dels primers llocs o inclús del primer lloc, inclús les famílies de procedència de Romania, uh-huh, també estaven en els primers llocs, han anat canviant. Què vol dir això? les famílies romanes han anat integrant-se, han anat sent autosuficients, s'han buscat les seues possibilitats, per suposar en un principi Càritas ha estat en ells i s'ha ajudat, però al final han aconseguit un treball, s'han treballat amb les seues famílies i avui en dia tenen poca necessitat de vindre a Càritas a demanar recursos. Mateix marroquins, marroquins hi ha molta gent que s'ha integrat, són famílies ja i estan treballant i tenen els seus recursos propis, s'administren ells mateixos i afortunadament no tenen que recurrir a serveis com el de Càritas per arribar a aquest tipus d'atenció.
Hi ha hagut un canvi, Vicent, i això és una cosa que hem de deixar molt clara, perquè en aquests moments el quart lloc tenen els marroquins, davant van els peruans, els espanyols i els colombians, i ojo perquè Argèlia en aquest moment està en el sext, si no m'equivoque, i Romania en el sèptim, quasi en l'últim. És a dir, el que mos demostra que el nostre sistema està funcionant.
Sí, de fet, fins fa uns anys era així. El que és que ha canviat. Ara tenim la problemàtica en les famílies de procedència de Sud-amèrica. Colombianos i peruanos estan acudint molt així a Espanya. A més, venen en situacions que realment venen intentant buscar un millor lloc per estar.
Clar, però això ens demostra que la gent no s'encona, no sé, és a dir, tenim la capacitat, en aquest cas la feina que està fent Carita és d'integrar-los.
I ser el principal objectiu nostre.
Sí, sí, però sí. En aquest gràfic se veu. És a dir, només haurem el llibre, és també en el gràfic, com la missió s'està complint.
Sí, sí, de fet tenen en compte que també de Marruecos, colombians o millor fa més poc de temps que estan incorporats a Espanya. Tu saps que després està la llei d'estrangeria que requereix els plaços d'estància en Espanya per poder regularitzar les seues situacions. Aquests plaços, millor possiblement, romanos no, perquè són europeus, entonces tenen més facilitat, però els marroquins han cobert ja aquests plaços, ja estan uns anys així en Espanya.
Però han sigut honests, Vicent.
Sí, sí. A veure, jo penso que tot el món que ve allà són tots honests. El que és que arriba un moment que tenen una necessitat i no la poden cobrir d'altra forma si no és una atenció per part d'algú. I en aquest moment ha estat Càritas allà en ells. Però arriba el moment que realment ells ja són autosuficients, s'autogovernen i entonces diuen, jo no tinc necessitat d'acudir a Càritas. I te ho agraeixen.
Però fija del detall, has dit. Sí. Els romanos no, perquè són en la comunitat europea i, sin embargo, estan els últims. Ja no pràcticament van. No. I, sin embargo, tenim a Sud-amèrica, que és la que està començant a vindre. Sí. Jo, en este... Jo ja, per a mi, penso que hem complit. Heu tingut una gran satisfacció quan veu aquestes xifres.
Home, per supost, qualsevol xifra que millorem d'un any a un altre, automàticament nosaltres ens sentim satisfets perquè pensem que han pogut ajudar a certes persones a eixir d'aquesta situació. Nosaltres, al final, el que fiquem a l'abast són camins, eixides, possibilitats, i són ells que decidissin per on pegar. No, nosaltres no anem a obligar a ningú a que seguisca ningú un camí.
I, claro, i per aquesta regla de tres hauríem de ser més crítics en nosaltres mateixa perquè el segon lloc l'ocupa l'espanyol quan diria, a lo millor, i té més possibilitats. Simon, anem al càtering social. Ojo, no ho sé, vosaltres mateixa podeu explicar aquest càtering social.
Bé, ahir sí que veiem una situació prou canviant respecte a l'any 2023. Nosaltres l'any 2023 vam repartir, bueno, l'any 24 repartir 26.242 tàpers de menjar preparat, que això representa de 9.645 tàpers menys que l'any passat. O sigui que ahir realment l'avanç ha sigut important. O sigui que nosaltres en aquest moment estem atenent, o el mateix durant l'any 2024, a 97 famílies, i dices 97 famílies representa 153 persones, amb la qual vol dir que ens ha baixat molt la gent que ha vingut demanant aquest servei. Aquest servei és el més delicat perquè són persones que ja no tenen ni els recursos en casa per poder-se guisar.
I qui
no
està al capdavant? I qui és el que més necessitat ha tingut en aquest moment?
No sé què la pregunta.
Em referís, sí. Quina nacionalitat tenen els que tenen els que...
Bueno, ahir ens encontrem la sorpresa de que els que més necessitat tenen són els espanyols. Són els espanyols, precisament.
Així que ja basta de demonitzar a les persones.
El 48% de les persones que venen a demanar són espanyols.
Sí, senyor.
Que moltes vegades, sense comentaris, gent per supost que desconeix el funcionament de Càritas, que te diuen que en Càritas l'espanyol no s'ajuda. Doncs en aquest capítol som els primers. I el capítol de l'assistència a nivell d'atenció primària són el segon nacionalitat més atesa. També és clar que des de Càritas sempre ho diem, nosaltres tenim persones. Tenim persones, no ens fixem ni en la nacionalitat, ni la procedència, ni la situació documental, ni la religió, res. Som, per tot, venen persones. La persona que ve demanant qualsevol tipus d'ajuda, dins de les nostres possibilitats intentem ajudar-li.
Sí, en este cas segur també que els colombians i els peruans, que són els que ara estan venint sí. per... És a dir, ells no imaginen, no, una persona com se té que sentir per a poder, per a tindre que anar a ajuda i a més a un posto que no és, no és el teu lloc de naixement.
Susana, jo diria que sí. El càtering social també és una cosa que jo sempre dic que és aquella ajuda d'emergència. M'entens? És aquella ajuda que quan una persona ve, fins que pugues passar a les entregues, fins a les entregues normal i tot això, pues, pues, mentre saps les seues, vols saber les seues necessitats, pues, vas, és una manera, no?, de poder entrar un poc en la seva vida i ficar-se en contacte amb nosaltres. Llavors, el càtering social tens que tindre en compte de que els espanyols a vegades s'enquisten una miqueta perquè són gent que es falten recursos i jo penso que són gent que necessiten molt més l'acompanyament
sí, senyor. Sí,
que el tema material. El que passa és que, claro, és molt difícil. És molt difícil perquè ells se tenen que obrir, té que haver una corresponsabilitat i tot això és un treball que a nosaltres ens costa molt de fer perquè pensa que això també se fa des de les càrites parroquials. Nosaltres no som professionals, som voluntaris, li fiquem tota la voluntat del món, però arribem fins on arribem.
Programes d'orientació d'ocupació, programes d'infància i de família, tot això és algo que treballeu durant tot l'any.
Fonamental, o sigui, que nosaltres no volem basar només l'ajuda a nivell d'ajudes materials, és a dir, bueno, ve una persona, donem una bossa d'aliments i ja torna el mes que ve. Bueno, això és molt senzill, però al mateix temps pensem que no estem ajudant aquesta persona a eixir de la situació. Nosaltres li hem d'obrir camins, donar-li possibilitats. Després les triarà o no les triarà. Nosaltres no som ningú per exigir o obligar a ningú que sigui a un canvi determinat. Li podem orientar, li podem dir què és el que podíem oferir i ells decidissin. I una de les coses que nosaltres considerem que és important per poder la persona és el tema d'empleo. El tema d'empleo és fonamental. Ahir ens encontrem en dues situacions. La gent que té una situació regular documentalment i la gent que té una situació irregular. Nosaltres realment en els regulars pues, no podem fer massa coses, no pràcticament res, però la gent que té possibilitat, té el seu permís de residència, té el seu permís de treball, pues, orientar-los una miqueta, perquè moltes vegades no saben desenvolupar, no saben buscar si ets el lloc de treball, no saben, o millor, un lloc després es demanen un currículum i com presentar-lo, o gent que no tenen coneixement de com poder accedir a un lloc de treball. Tots això nosaltres intentem tractar en les famílies, veiem que si existeix aquesta necessitat o aquesta possibilitat, veiem que són persones que se poden integrar des del món laboral mitjançant la col·laboració que tenim amb la Fundació Tots Units, que és el que fa tots els programes d'empleo i preempleo i tot això, és ambient perquè es formen, es informen i intenten veure quines són les necessitats o què és el que es falta d'ells per poder accedir a un lloc de treball, ni en formacions, ni en coses, ni en acompanyaments, perquè això, de fet, el que plasmem a la memòria, que a nosaltres li passaven diverses 35 persones a la Fundació Tots Units perquè estudiaren la seva possibilitat d'incorporar-se al món laboral. D'aquestes 35 persones, 12 ens han confirmat que estan dins del món laboral en contra del seu empleo. I això és una satisfacció per a nosaltres també. És el que pensem que és un dels primers camins per poder autogestionar-se. Perquè si no hi ha un empleo, no hi ha uns ingressos en una família, doncs difícilment se pugueu tirar avant.
I els programes d'infància i de família, sobretot, també molt d'acompanyament. Més senzill en la gent que sí que té l'idioma, que parla espanyol?
Home, el tema d'integració i socialització de les persones que parlen castellà, doncs per supost que és molt més fàcil.
La tasca en aquest moment en ells és més fàcil que quan els que venien no tenien el mateix idioma que el nostre.
Partim de l'avantatge de que ells coneixen ja l'idioma i saben anar a qualsevol lloc, demanar-se les coses o gestionar-se les seves coses perquè l'idioma no és un impediment, va d'ells. Ens encontrem l'impediment quan hi ha persones que no coneixen l'idioma. Es pot enviar, vostè diu que anar a serveis socials i primer és difícil transmitir el que estàs dient-li i segon pues, que després van i no saben com demanar, no saben com fer. Entonces pensem que és fonamental a aquestes famílies ajudar-les primer que res en uns programes d'alfabetització però almenys que saben defendre's ells en castellà. I després també en cicles un poc més superiors, quan veig que això, el tema d'inclús d'escriptura i lectura.
Que ho han tingut inclús pitjor en, quan venien claro, la gent, en este cas, àrabe. I aquesta gent ho tenia molt, molt pitjor que la gent que està venint ara, en este moment.
Sí, per ser de qualsevol persona de Sud-amèrica que se presenta, sap dir-te què és el que necessita, saps pues, parlar en ell, saps enfocar-los en unes coses o altres, i és això entre ells és molt, molt, molt fàcil. El que és difícil ja és el tema de la gent que no parla l'idioma, inclús en la sociabilització. Socialitzar-se en persones que no parlen el seu idioma, pues és, se noten apartats. Entonces,
sin embargo, volem... han tingut la sort de que han anat integrant-se poc a poc, almenys els que anaven a Càritas.
Sí, sí, de fet els números això ens diuen, de que s'ha integrat molta gent i que no ha tingut necessitat. A més, nosaltres també en aquest tipus de programes tampoc és una condició que la persona que vinga a inscriure-se a aquests tipus de federació que estigui a recibir ajudes materials per part de Càritas, no és necessari. Hi ha gent que potser les necessitats materials les té cobertes, però, sin embargo, no té coberta la seva aprenentatge de l'idioma. També estem, tenim famílies i tenim membres de que venen a simplement a aprendre el castellà, i després hi ha un canvi d'aprendre el castellà, te sorprèn que ja tenen inquietuds per inclús aprendre el valencià. N'hi ha gent que et diu, escolta, jo ara podria aprendre el valencià.
O sigui, pues... hi ha molta gana d'integrar-se.
Sí. Sí, i després en el tema de marroquí, d'això també m'ho hem contat la sorpresa, que cada vegada va canviant el tema, de que estem incorporant a les classes més dones. Cosa que fa uns anys era molt complicat perquè pareixia que tenien dificultats per poder vindre, per inclús dificultats familiars que no es permetien l'incorporació a les classes, perquè pareixia que l'àmbit familiar considerava que la dona no li feia falta el formar-se ni adquirir coneixements. Un dia això també està canviant i veiem que cada dia tenim en les aules més dones que venen a dependre,
a formar-se. Quina alegria més gran, això.
Sí, i a més ja no és el formar-se abans. És una forma també de socialitzar, perquè ells mateixos pues, en un moment determinat pues, se van coneixent, s'integren molt bé, participen a vegades en coses en què cuinen ells, alguns sempre fan un final de curs per iniciativa d'ells i cuinen i duen pues, coses que ells fan, i allí estem un rato i això sempre va bé. I després és el que estàvem dient, que n'hi ha molta gent, són sud-americans sobretot, que el volen dependre el tema del valencià, pues perquè veuen que nosaltres, sense voler, pues sempre ens llama més el parlar en valencià, i ells no ens entenen i pues, volem dependre el valencià per estar un poc més. I això és molt, molt important, que tinguin ganes d'integrar-se.
Si parlem del tema de voluntariat dins de Càritas interparroquial, n'hi ha 24 homes i 42 dones. Això era el resum del 2024.
Vale. Tens que tindre en compte que per nosaltres el voluntariat és el nostre pilar, perquè per poder fer tot el que desenvolupem pues necessitem dels voluntaris. I jo, els voluntaris, des d'ací, pues, vull donar-los les gràcies, saben que tenen tot el nostre agraïment, i nosaltres la veritat és que es necessitem, perquè tot, si este treball no fora gràcies als voluntaris, no se podria dur endavant. Claro, la gent és molt difícil, perquè sempre ho parlem, Susana, que tens que tindre un compromís, tens que no tindre faena, no?, o estar en una prejubilació o en una jubilació per poder tindre temps, i això costa una miqueta, però gràcies a Déu pues tenim gent, i la nostra labor és anar captant cada dia més. Des d'ací també fem una crida, pues si algú vol participar en nosaltres i vol saber el que fem i tot això, pues estem oberts a escoltar-los i sempre seran benvinguts, no?
El resum anual d'entraes del 2024 és el que Càritas Interparroquial ha percebut.
Efectivament, nosaltres de l'any 2024, procedència de donatius, bé col·lectes, bé subvencions o bé tipus d'altres ajudes, nosaltres hem recibit 139.941 en 31 euros. Si dones compte, el capítol més important d'ingressos ve donat pel tema dels donatius. Nosaltres tenim donatius directes, que molta gent arriba a un moment, sobretot quan arriba l'època de Nadal, no sé, pareix que mou un poc més la consciència solidària, hi ha molta gent que es pereix més per fer els donatius, les seves aportacions sí. a Càritas, i després tenim altres donatius de subscripcions periòdiques, són els menys, i uns bossons que tenim instal·lats en, tant en la parròquia de Sant Jaume com els evangelistes, que la gent que té ganes o pot fer algun donatiu el fan aquests bossons. Un altre dels capítols importants d'entrades, doncs, com se veu en la memòria, també són les col·lectes del primer diumenge de mes. Totes les parròquies, el primer diumenge de cada mes, les col·lectes van destinades a Càritas. Ahir tenim el detall de lo que s'ha replegat d'aquest primer diumenge durant l'any 2024 en cada una de les parròquies. I després una altra fetge, que estem ara en la Setmana de la Caritat i celebrarem el diumenge la festivitat del Corpus, la col·lecta del Corpus, el dia del Corpus, va integrar pa Càritas, i ahir també és un dels capítols que marquem en la memòria, que és el que vam recollir l'any passat, 4.231 en 20 euros destinats íntegros a Càritas el dia de la celebració del Corpus. Després altres ingressos són 65.000 euros, ahir contemplem el conveni de col·laboració de l'Ajuntament, l'any passat van ser 250.000 euros, i una sèrie de donatius d'entitats i particulars. I un any concretament hem tingut també una aportació extraordinària d'un legat que ens van deixar en favor de Càritas de 4.000 euros. Total 139.941 és els ingressos que hem tingut nosaltres en Càritas l'any 2024.
És curiós, a mi m'agradaria que la gent ho veig gran, perquè és curiós de veure, eh? És a dir, així està tot el que ha entrat, tot, per exemple, devolució de comissions bancàries, que les heu tingudes que treballar per a que vos ho tornen, i són 44 euros en 48 cèntims, vos esteu rient perquè les heu peleades, eh? O sigui, que quan el banc tingui que tornar una comissió, la pelees.
Quan ne veiem una, per xicotica que siga, han arribat a cobrar-nos 2 euros de comissions per tema de correu i coses així, ja hem anat a l'empelear i hem intentat aconseguir-la i l'han tornat.
Pues ahí intentem està reflejat. Totes, sí. Devolució de comissions bancàries, 44 euros con 48 cèntimos. I després està dos fulles senceres, que són les últimes, de en què s'han gastat aquests diners.
Sí, efectivament, és important. Nosaltres hem de la confiança de molta gent que confia en Càritas, i si ells confien en nosaltres, nosaltres hem de ser el més transparents, el més clars possible, és a dir, cada euro que ens arriba o ens faciliten, en què vol gastem, perquè pensem que tenen el dret i nosaltres tenim l'obligació d'això exposar-ho. Veu que el capítol més important són ajudes familiars, 61.405 euros. El capítol més important és el tema d'aliments. I després ve també una cosa que volia comentar, veus que hi ha un capítol de vales de compra de supermercat. Nosaltres estem incorporant en l'any 2025 ja estem fent, vam fer alguna cosa el 2024, volem acabar el procés en el 2025, de canviar el sistema d'entrega d'ajudes alimentàries. Considerem que tenim que dignificar les persones que ens venen tots els dies en Càritas, i pensem que és molt més digne quan una persona el que li tinguin que donar en material, en aliments, donar-li unes vales de compra en un supermercat, que ell fa una compra a la seva conveniència, les seues necessitats, perquè potser estem donant productes que ells, o bé per tema cultural, pel tema religiós, ja no consumissin, i entonces potser no estem fent un ús bo d'aquests aliments que estem donant. Això ho substituirà. Ells, en els seus criteris culturals, religiosos, això, faran la seva compra. Per supost, nosaltres farem un seguiment d'aquestes compres quines són per intentar que la compra sigui el més equilibrada possible, però sense renunciar a que cada persona decidisca en què vol gastar-se els diners. Això pensa que dignifica la persona i també té accés a una sèrie de productes que nosaltres en aquest moment no estem en condicions de poder donar, que és el tema de producte fresc, ni carn, ni peix, ni verdures. Con el qual, si una família necessita menjar-se una cuixa de pollastre, doncs que la pugui comprar i considera que ells, per ella és millor una cuixa de pollastre que no sé què, que un pla de macarrons, no ho sé. Ells poden triar el que ells realment consumissin en sa casa.
Per tant, podem dir que aneu adaptant-vos als temps que corren, és a dir, el que antes feia Càritas estava molt ben fet, però no per això n'hi ha cap classe, sinó anar caminant acaba el que li demana en aquest moment la societat a Càritas, no?
Jo penso que sí, perquè a més la prova que hem fet, no hem volgut incorporar el 100% de les famílies en una primera entrega i hem anat paulatinament. Entonces, quan nosaltres hem fet aquesta prova piloto, hem cridat després a aquestes famílies al cap de 2-3 mesos i hem explicat com valoraven el canvi. I ens hem encontrat en que la valoració ha sigut molt, molt positiva. I n'hi ha gent que s'ha sincerat i t'ha dit, escolta, és que a mi m'he donat veu gentilles, jo a casa gentilles no en mengem cigrons, per dir un cas, i dic, bueno, si a nosaltres ens agrada donar d'igual, donar un poc de cigrons, un poc de gentillers, que el cos és el mateix, però el que no podem fer és tindre l'abanico de cau tria el que vulgui. Con el qual, diem, però, bueno, ara en aquest moment la família serà capaç d'anar i si menja cigrons, comprar-se un poc de cigrons i no menjar gentilles perquè Càritas li diu que té que menjar gentilles. Això és un avanç també important per a aquesta gent. Uh-huh. Entonces, això penso que anem a aconseguir-ho. Hem començat, poc a poc més s'ha d'incorporant, cada mes, dos mesos anem incorporant més famílies noves i actualment són bales de compra d'uns supermercat en concret, però nosaltres anem un poc més allà i estem elaborant un plan de treball de targetes de prepago, targetes de prepago que seran per poder comprar també en un supermercat, però en lloc d'agarrar i portar un vale, portar una targeta. A l'hora de passar per caixa, de cara a la gent que pugui estar allí, serà una persona més que treu una targeta, paga i no veurà ninguna diferència en la persona que va comprar per dir una persona que tinga uns vales de, o uns targetes de Càritas.
Ah, Lluís, té un dubte.
Sí, no, jo vull primerament agrair-vos els vostres comentaris, sobretot el desglossament que heu presentat en aquest informe, perquè lamentablement avui en dia en aquestes guerres polítiques de desinformació i lamentablement amb vosaltres com la Cruz Roja, que tal vegada siguin les dues entitats més importants avui en dia en aquest país referent a lo que és el món de l'ajuda i tal, el haver desmitificat per exemple la paguita de los moritos i tal i que qual, i haver ficat en primera portada la realitat com és, que som més espanyols, també som de les primeres famílies. Primerament agraeu-vos això i després també m'ha donat compte que la majoria de les d'un recaudeu, diguem que són de les parròquies, no? I tal, però així com per exemple la Creu Roja té també altres activitats, si vosaltres també teniu algun número de compte o algun per a persones que habitualment no van a les esglésies, perquè a veure, no tot el món sol estar, diguem, anant a estos puestos, i diguem que vosaltres també limiteu una miqueta els vostres ingressos a aquesta situació especial. Vull referir-me que si teniu altra manera de poder ajudar-vos a vosaltres com a institució.
Sí, per supost. Vosaltres qualsevol tipus d'ajuda que recibim és benvinguda, per supost. I en aquesta mateixa memòria apareixen uns comptes bancaris que són titulars Càritas Interparroquial i us oferim perquè si algú té voluntat de fer qualsevol tipus d'aportació en favor de Càritas, doncs tinga els comptes on pugui fer-ho. I si no, dirigir-se directament a la nostra seu o bé inclús a qualsevol dels nosaltres que ens poden dir, escolta, jo tinc interès o tinc ganes de col·laborar en Càritas, doncs li facilitarem a tots directament els números de compte o inclús ens ho pot donar a nosaltres i ho farem arribar. O sigui, que això és el que intentem, involucrar el major número possible de gent. I després fem tot això també per donar aquesta informació perquè pensem que la persona que confia uns diners en Càritas té que tindre la resposta nostra de saber en què se'ls gasten i entonces, en com els gastem i com els gastem. Entonces, això et dona confiança també a la persona, que jo ha fet una aportació de 100 euros, què s'han fet d'aquests 100 euros meus? Pues ha fet tot això.
No, jo com a ciutadà ara mateix que sí. Pues estava escoltant, des de llavors me llevé el sombrero, no? Perquè no em pensava jo que estiguera... No he tingut mai disposició de tindre esta revista, a lo millor perquè, com m'heu comentat, estaven en les portes de les iglesias. Entonces, jo des de llavors, així, a tots els nostres oients, puc dir de primera persona de que és cert, de que està tot completament desglossat i on van dirigides les ajudes i on va tot, o sigui, que me pareix. Per això donava opció a persones que, per lo que siga, no poden anar a les iglesias, que són, diguem, vosaltres majoritàriament aconseguiu els donatius per a la vostra institució, si hi haguera, i per lo que veig és la Caixa Rural de Vila-real i CaixaBank, les dues entitats en les quals vosaltres teniu el vostre compte, que sí, m'imagino que arrimant-se qualsevol persona a aquestes entitats dient el vostre, que sou vosaltres,
seria,
diguem.
Seria suficient, sí.
Jo t'agraeixo les teues paraules, Lluís, perquè nosaltres, pues, efectivament, tenim Caixa Rural i CaixaBank perquè són dues entitats que col·laboren amb nosaltres econòmicament i pues, nosaltres pues, és el que sempre estem dient, nosaltres volem corresponsabilitat. Ells ens ajuden, nosaltres pues, també fem negoci en ells, no? O ells negocien nosaltres, però és igual. I ahí estem, i la veritat és que qualsevol donatiu que vinga de la gent, pues, adelante. També, no sé, Vicent, també pot un dia explicar el tema de que les aportacions tenen una reducció, el tema...
Sí, bueno, esa, la fiscalitat actualment de les aportacions, que és interessant. Moltes vegades pues, la gent pensa, jo done, faig un donatiu de 250 euros, no estic parlant ja de cartes, de qualsevol entitat social que estigui des de la part de la llei que permetés el tema de les deduccions fiscals. Una aportació de 250 euros a qualsevol entitat de caràcter benèfic dins de la llei que permetís aquestes deduccions, se pot deduir un 80%. Què vol dir? Que si tu a una entitat li dones 250 euros, en la teva declaració de renda te descomptes 200. Con el qual, realment, el cost d'aquesta aportació, Càritas recibís 250 euros, però el teu cost només ha sigut de 50. O sigui, amb 250 euros podem fer moltes coses, però, sin embargo, el que ha aportat la persona que ha fet la donació, fiscalment només són de 50 euros, perquè els altres 200 es recupera via declaració de renda. I si estem parlant de, i si són superiors ja a 250 euros, el 40% del que supera aquests ingressos revertix també una deducció fiscal. A nivell de persones físiques, si parlem a nivell d'empreses, té una deducció, crec que és del 40% de les aportacions en les seves declaracions en l'impost de societat.
Com estem en directe, també pregunten i me diuen, soc una jove, si fent el voluntariat en Càritas es pot acreditar, es podeu donar document per acreditar-se a universitats? Es pot servir com a crèdit?
A veure, nosaltres, de fet, en algunes persones que ens han demanat, han fet programes de voluntariat en Càritas. No sé a nivell que està plantejant si això és suficient. Nosaltres tenim suficient acreditació per dir un certificat de Càritas que està fent voluntariat en Càritas, per el que ella necessita, li pot servir o no li pot servir. No són unes certificacions acreditades, és a dir, complir els requisits, no ha fet això. No ho sabem, però si nosaltres en qualsevol moment hi ha hagut gent que ens ho ha demanat, ha estat allí col·laborant, en donant classes, gent que està estudiant en la universitat i ha vingut a col·laborar donant classes a xiquets i això, i ens ha demanat el certificat com que ha estat col·laborant en Càritas. El fem, sí.
Jo diria que quan una persona entra, ja no se'n va. És dir, van perquè d'alguna manera bueno, pues, es donarà per a poder optar a universitat i tal, després això enganxa, eh? Quan una persona és voluntari i és voluntari de per vida ja, eh?
Sí, nosaltres, de fet, una cosa que tenim molt clara és que quan un se presenta voluntari i vol fer un voluntariat en Càritas, el primer que nosaltres mirem o li preguntem què és el que t'agradaria fer tu en Càritas. Perquè, clar, si una persona ve i unes inquietuds i li ofereixes altra cosa, doncs possiblement arriba un moment que se canse. És clar, jo no la previsió que tenia, jo això no el que volia fer. De fet, ens hem encontrat en casos de que hi ha hagut gent dedicada a la docència que s'han jubilat i quan ve, ui, ja el tenim, un professor més per les classes de castellà i ens diu, deixeu-me tranquil de professor que porta 40 anys de professor i vull canviar un poc d'activitat. Entonces, si a aquesta persona li agradeix, sí, tu de professor, però possiblement al poc de temps agradeix, i ho m'ho dic perquè no estigui a gust. N'hi ha que valorar realment el que ho té que aportar o el que pot aportar. Jo m'agradaria fer això, encara que tingui possibilitat de crear-me un espai per jo aportar això,
pues
sí, el fem, no el fem, perquè si no és al final, pense que tenim bastant possibilitats d'arribar a que no qualli aquest voluntariat.
Pues Enrique Cortés, director de Càritas Interparroquial, i també Vicent Casabó, subdirector, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Algún exoplaneta que estamos valorando irá a colonizar. Y tengo una propuesta. Si todas esas pruebas no se te dieran mal, que vayas voluntaria a abandonar la tierra e irte a 571-9A.
sistema solar. Olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ajuntament d'Onda.
Eutens d'Emprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Villarreal i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana y los viernes y sábados 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
I esta música?
Doncs perquè esta música parla del cor. I el cor, diuen que és el centre dels sentiments, no? Que simbolitza moltes coses en, el, en la nostra cultura. Apareix més de 700 vegades en les Sagrades Escriptures i en la literatura, en la poesia, és una paraula, un símbol que apareix infinitament, no? Però este mes en concret és un mes curiosament important a Villarreal perquè és el mes del cor de Jesús. I avui, de fet, el cor de Jesús ens acompanya així. Després, si ho poseu en xarxes socials, la gent ho veurà com està així el cor de Jesús amb nosaltres, no? I aleshores el que vam plantejar és parlar del cor de Jesús, de la seva trajectòria, dels seus orígens, de la seva història i també d'algunes anècdotes respecte de Villarreal en concret, no? Si em permets, anem a començar dels orígens, de la gènesi, que diuen sempre és una bona manera de començar les coses, no? Perquè esta imatge del cor de Jesús té una sèrie d'iconografia. A mi sempre em cridava molt l'atenció, sobretot les advocacions, com n'hi ha tantes, no? I veus una miqueta la iconografia, que la tenim així. Aleshores, si voleu, vaig a començar pel que simbolitza. I en la tradició catòlica cristiana, doncs hi ha coses com el color, que evidentment el que predomina en la imatge del cor de Jesús és el roig. El roig simbolitza el martiri, la passió. I a més és un Crist, el cor de Jesús és un Crist ressuscitat, però sobretot és un Crist encarnat, no? La part més visible del cor de Jesús, evidentment, és el cor que està en el pit. El cor és el centre de la compassió, de l'amor, de l'entrega i de l'exposició als altres, no? De donar-nos als altres. Una altra cosa curiosa en la iconografia són les flames, que són unes flames que brollen del cor, no? I representen la intensitat d'aquest amor de Nostre Senyor. L'Evangeli de Lluc 12:49 diu: he vingut a calar foc a la terra, eh? També està la corona d'espines que està al voltant del cor de Jesús, que representa evidentment el patiment, el rebuig, l'odi, perquè en les Sagrades Escritures diu també que del cor també hi són les coses roïnes, del cor també hi són l'odi, igual que pot ser l'amor, no? Per això està aquesta corona d'espines, que és, entenc que la misèria humana, tot això, no? sobre el cor sempre apareix una creu, no?, que simbolitza la redempció. Este simbolisme, jo recordo un mossèn que sempre comentava que en el catolicisme n'hi ha dues direccions, la vertical i l'horitzontal, no? La vertical cap al cel i l'horitzontal és l'home, en el sentit de el que s'anomena la teologia catòlica la naturalesa hipostàtica. La naturalesa hipostàtica és la divinitat i l'encarnació. I, evidentment, el que més crida l'atenció de les imatges del cor de Jesús, que n'hi ha moltes i de molt boniques en este poble, és sobretot la cara, els ulls, que sempre han de ser dolços, compassius, mirada penetrant, etc. Altres coses que veureu, sobretot si és una imatge, és les nafres. Normalment estan, les que es veuen són les de les mans. De vegades també està la del costat, però en este cas, com està vestit, no es veu i està assenyalant directament al cor. On comença la devoció al cor de Jesús? Doncs comença amb la mística Margarida Maria Lacoque, que és la que promou la devoció al Sagrat Cor de Jesús, juntament amb un sant que s'anomena Sant Joan Eudes. I ella doncs explica moltes coses, però a partir sobretot del que s'anomena l'apòstol estimat, que és Sant Joan l'Evangelista, que diu que es va posar sobre el pit de Jesús i, per tant, és, diguem-ne, el primer devot en la tradició catòlica del cor de Jesús, perquè s'entén que al posar-se sobre el seu pit escolta els seus batecs, no? Els latidos, els batecs del cor de Jesús. També el catolicisme ha considerat sempre, més que Sant Joan, el primer devot del cor de Jesús, el centurió romà Sant Longí, que després de clavar-li la llança reconeix a Jesús com el fill de Déu, no? És el primer que veu brollar l'aigua i la sang. A partir d'estos arrels, la devoció del cor de Jesús va anar complementant-se sobretot amb el que s'anomenen revelacions privades, és a dir, místics de la tradició literària, de la tradició teològica del catolicisme, i aniré citant en el programa fins que me talles, i si no, doncs farem la segona part, Susana, perquè és molt extens això. M'ha quedat un text que he preparat esta setmana de moltes pàgines. Està Santa Brígida de Suècia, Santa Matilde de Hackeborg i Santa Caterina de Siena. Santa Caterina de Siena a molts catòlics el sonarà perquè la iconografia és ella representada amb un cor en la mà. És una santa que té un cor en la mà perquè la seva experiència mística va ser d'intercanvi de cors. Ella li dona el seu cor a Nostre Senyor per a que el canvie, per a que el millore, i Nostre Senyor li dona d'ella el seu cor. Una altra santa, està molt espanyola, és evidentment Santa Teresa, immortalitzada en la coneguda obra de Bernini, en el que s'anomena la transverberació. La transverberació significa unió íntima amb la divinitat, amb Déu, sent traspassat el cor per un foc sobrenatural. També n'hi ha un sant, un beat, molt conegut i en el qual hi ha molta devoció, que és el Padre Pio, el Pare Pius, que experimenta el mateix fenomen que Santa Teresa. La més coneguda de l'edat mitjana, sense dubte, és Santa Gertrudis d'Efta, que va ser abadessa benedictina al segle XIII i també és coneguda com a Santa Gertrudis la Gran. Fins i tot a Joana d'Arc se li ha atribuït també la devoció al cor de Jesús. Una de les santes més estimades de l'Occident cristià és esta, Santa Gertrudis, i per tant la devoció primerenca al cor de Jesús té molt a veure amb esta santa, no? Santa Gertrudis també té després altres santes, sobretot santes. És curiós perquè és una devoció, la devoció molt femenina en aquest sentit, i són les Matildes, no? Com Matilde de Magdeburg i Matilde de Hackeborg, també devotes del cor de Jesús. Santa Gertrudis diu que va sentir el batec del cor, li va preguntar a Sant Joan en una aparició mística si en la nit del Sant Sopar havia sentit les pulsacions, els batecs del cor de Jesús, perquè mai havia parlat. I Sant Joan li diu que el món no estava preparat per a aquesta, diguem-ne, aquesta revelació, i que es faria al cap d'uns anys. Molta gent devota del cor de Jesús va entendre que aquesta revelació es va fer, diguem-ne, ja aproximant-se a la Revolució Francesa. Ara explicaré per què. La devoció, de fet, després de Santa Gertrudis, es perd, recordeu, segle XIII, i és ja vora el segle XVIII quan els jesuïtes revifen esta devoció. S'ha de tenir en compte també el context teològic, per a la gent que siga aficionada o que conega això. En el context del revifament que fan els jesuïtes, havia aparegut una heretgia que s'anomenava el jansenisme. El jansenisme és una heretgia que predicava a Déu com un Déu justicier, sever, una miqueta la imatge de l'art bizantí, que era el Pantocràtor, Déu sentat en un tro, totalment poderós, i és sempre, diguem-ne, en esta balança entre la divinitat i l'encarnació que ha donat peu en la història de l'Església a heretgies, etc. L'aparició també important, sobretot a França, és en el context del jansenisme, és la que té el cor de Jesús a Sant Francesc de Sales, i també a una altra mística, que era Jean-François Frémyot de Chantal, que la coneixereu perquè va vestida en l'hàbit de monja, en un crucifix en la mà i en l'altra mà un cor. Haureu vist, els catòlics haureu vist aquesta imatge moltes vegades, i per tant és una també de les precedents en el context del jansenisme del cor de Jesús. Tenim també a Sant Joan Eudes, que és un místic del segle XVIII, i a d'ell, ell és el responsable de la iconografia del cor traspassat per dues fletxes que simbolitzen, evidentment, la Mare de Déu i el cor de Jesús, Jesús i Maria. De fet, la devoció al Sagrat Cor de Jesús i a l'Immaculat Cor de Maria naixen, creixen i es desenvolupen juntes. Els eudites, els seguidors de Sant Joan d'Eudes, són els que aconseguissin el permís del bisbe de Rens per a fer una capella dedicada al puríssim Cor de Maria, i justet abans de morir, per a celebrar la festa del Cor de Jesús en el seu orde i en el bisbat. Sempre es comenten les aparicions del Cor de Jesús a Santa Maria la Coque, que és el que citen molts dels devots, i imagina també l'Arxiconfraria del Cor de Jesús que tenim ací a Vila-real. De fet, crec que a la presidenta Matilde li ho he sentit comentar alguna volta, no? Són aquestes quatre aparicions. La primera és al desembre del 1673, i ahir Jesús convida Margarida a posar-se sobre el seu pit com Sant Joan i a sentir els batecs simbolitzant l'amor de Crist i la devoció. En la segona, la de 1674, l'any següent, esta és més impressionant perquè esta és l'aparició en la que Nostre Senyor se li apareix sentat en un tro, assegut en un tro. D'ahir el que després es converteix en el Crist de Visca Crist Rei, Viva Cristo Rei, que utilitzen, per exemple, els carlins, que utilitzen els cristeros a Mèxic, i tots els que, fins i tot en la Guerra Civil, els carlins que lluitaven en el bàndol nacional. Així, en esta aparició, Jesús demana actes de reparació concrets davant de la indiferència de les autoritats. La tercera aparició, que és el juny de 1674, fixeu-vos també la data, és esta, esta en la que se celebra el cor de Jesús, ell sobretot se centra en l'Eucaristia, l'Eucaristia molt important a Vila-real pel sant patró que tenim, no? I l'última, també al juny, però de 1675, és important perquè se celebra esta festivitat al juny, doncs perquè les aparicions, evidentment, són al juny, no? I esta quarta aparició, Jesús demana la institució d'una festa en honor del seu Sagrat Cor de Jesús. Com ho fa el juny, doncs la festa es fa al juny. I el que diu literalment este demana que el primer divendres, després de l'octava del Corpus, se celebre una festa especial per honorar el meu cor, en comunió reparadora, actes de desgreuge, promet grans gràcies als qui m'honoren així. Aleshores, estes són... Bueno, i després també fa unes promeses, no? Naix ahir el que s'anomena l'Hora Santa, i també és important, sobretot en el context francès, que és en el que naix esta devoció, les peticions que fa el Cor de Jesús a Lluís XIV, perquè no sé si a algú li sonarà la bandera de França en el Cor de Jesús o la bandera d'Espanya en el Cor de Jesús. Uh-huh. Per què? Doncs perquè aquestes són les peticions que fa, sempre diuen, un 10 de juny de 1689, el Cor de Jesús, a través d'esta mística, a Lluís XIV. Una, consagrar-se personalment al Cor de Jesús. Dos, fer erigir un temple en honor del Sagrat Cor de Jesús. Tres, estampar el Cor de Jesús a les banderes i escuts reials. I, bueno, eren aquestes tres peticions, no quatre, he dit quatre, són tres. No fa cap de les tres, i hi ha gent devota del Cor de Jesús que atribuís que va ser justet un 10 de juny d'un segle després, quan comença la Revolució Francesa, i diuen que una miqueta com a conseqüència que Lluís XIV no va fer cas a aquestes tres peticions, que se van acabar fent, però massa tard, no? Sabeu que Montmetre ja se va acabar de construir al segle XX, que precisament es va fer per aquestes, en reparació del que Lluís XIV no va fer. I estampar el Cor de Jesús en les banderes no es va arribar a fer mai, perquè ja França es va declarar laica a principi del segle XX. Sí que la Primera Guerra Mundial, alguns, diguem-ne, alguns que estaven en el front les van utilitzar, però de manera informal i a voluntat pròpia, no? És veritat també que l'acord de Lluís XIV, hem de recordar que era prou hostil als jesuïtes i no era molt partidària d'iniciatives de devoció popular. Tot això, evidentment, fa que no es complisquen les peticions del Cor de Jesús. I això està a la història, no? Per a que entenguem després perquè els carlins, que eren més conservadors que els isabelins i tot això, doncs recuperen aquesta tradició de França. Però ara també, si tenim temps, parlarem de la part d'Espanya, no? Uh-huh. Una cosa curiosa, mos pares tenien en la porta de casa, quan fa anys, el que s'anomena el detente. Què és el detente? El detente és la imatge del Cor de Jesús que tenim sobretot a les portes. En els pisos podien estar a les portes o a les portes de les cases o en les façanes de les cases de Vila-real.
Sí, en les façanes sí que n'hi ha voltes que m'has enviat fotos que estan i que a més s'han repintat, és a dir, que no les han llevades mai.
El detente es diu així perquè ve d'una pregària que comença dient detente, el corazón de Jesús está conmigo, está contigo. Detente, el corazón de Jesús está contigo. Per això s'anomenen el detente, no? Perquè és l'inici d'eixa, diguem-ne, d'eixa pregària que n'hi ha a partir del Cor de Jesús, no? Bé, com he dit, la Basílica del Sagrat Cor de Montmetre, l'any que se consagra és el 1909, 230 anys després de la petició original. Perquè de juny, com he dit, és per Margarida de la Coque, que se li apareix esta santa. Vila-real, suposo que molts vila-realens que m'estaran sentint, Vila-real tenia, per acord de municipal de l'Ajuntament, es va consagrar al Cor de Jesús ja en el segle XX. Va ser, bàsicament, al voltant del segle XX, com s'explica en un llibre que va publicar la Diputació sobre el Cor de Jesús, que es diu Entorn a un corazón i un altar, que ara comentarem, on hi ha algunes fotos antigues. I si em permets, puc llegir part de les actes. La primera acta és del 30 del 10 de 1924 i diu El alcalde informa de haber recibido la visita del cura arcipreste y del padre Iniesta, misionero de la Compañía de Jesús, y en él plantearon a que el ayuntamiento consagre las casas consistoriales al Sagrado Corazón de Jesús, se acuerda dicha consagración y que adquiera una imagen para el acto. De fe de les fotos del antiguo ayuntamiento y a un cor de Jesús, un detente en la façana, que si veieu esta foto típica del... de l'Ajuntament antic abans que el destruïren, així en la plaça de la Vila, allí al centre, xicotet, però es veu, està el cor de Jesús. Següent sessió, està del 27/5/1925. Finalizada la lectura de los reglamentos y su aprobación, el señor Cerizuelo se interesa por el hecho de no haberse colocado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a lo que el alcalde le responde que se están pendiente de una determinada instalación. El señor Cerizuelo acepta las explicaciones, pero reitera, se haga su entronizamiento tal y como se acordó. Después, el señor Cerizuelo se interesa por la colocación en el salón de sesiones de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El alcalde le informa que se encargará un boceto decorativo para poder ubicar dicha imagen. Es decir, este en los actes, ¿no?, de nuestro ayuntamiento, que es consagrat, evidentemente también en los actes de l'arxiprestal, on, en la casa Abadía, en la casa del capellà, ahí también hay un cor de Jesús, curiosamente.
Entrem ara en lo que sería la ciutat de Vila-real.
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Podem fer-ho la segon part?
Sí.
Però, pa acabar esta.
Una última cosa. Reinaré, que trobeu en les imatges del el cor de Jesús de Vila-real. Ahí fica reinaré. ¿Per què fica reinaré? Perquè molta gent m'ha preguntat. ¿Reinaré de què? ¿Què vol dir? La gran promesa que fa el Sagrat Cor de Jesús al jove jesuïta Bernardo de Hoyos consistís en això: reinaré en Espanya. I el pròxim dia, si vols, explique més, perquè això és una aparició.
Ens entrem en la ciutat.
En la ciutat i en Bernardo de Hoyos, segle XVIII, a l'estat espanyol.
Pues moltes gràcies, Santi Cortells. Ens retrobem divendres que ve, imagine, podrem...
Sí, això ho farem acabar, hueco, si la gent farem vol,
hueco.
Tinc així més
informació. Ja, el que passa és que el tenim sempre tan ocupat en este moment a Santi Cortells.
Ocupat a disposició de Vila-real.
I tant, i tant. Moltes gràcies.
A vosaltres.
¿Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori mestre Goteri.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Luis, de què anem a parlar ara?
Pues avui, ja que anem tots vestits de groc, que anem a parlar, a transmitir un partit del Villarreal, perquè ens han ficat en situació, no? Avui és el dia més feliç de l'any.
Uau!
Avui, esta cançó, Don't Stop Me Now, de Queen, que vol dir, més o menys, no me detengas ahora, està considerada, esta cançó, com la cançó més feliç del món. Un estudi realitzat per la Universitat de Missouri, als Estats Units, va destacar que esta cançó té la capacitat de generar alegria a tots aquells que l'escolten. Vull dir-te jo que avui la senyora Maria, el senyor Manuel, tots estaran, mentre estan fent el dinar, segurament estaran supercontents ja simplement per escoltar esta legendària cançó. I és que en contraposició del Blue Monday, que és considerat el dia més trist de l'any, el 20 de juny se celebra el Yellow Day, o dia més feliç de l'any. Esta efemèride viral se tenyís de groc, per això lo de que anem ficats en situació i podem quasi que empalmar en el programa de Javi Mata després.
Total.
I no desentonar. Perquè recordar-nos tot allò que mos fa feliços, com per exemple pot ser una persona especial, la connexió amb la naturalesa, una cançó com esta, o un record de la nostra infància. Qualsevol motiu és més que suficient per a sentir-nos optimistes i positius. Són moltes les raons per a celebrar este gran dia. Aixina que Susana, a disfrutar escoltant esta cançó. La... I és que, d'acord amb la psicologia, tenem que saber que el color groc que se caracteritza a este dia tan especial simbolitza la felicitat, el optimisme, el positivisme, la diversió i la intel·ligència i sobretot la creativitat.
I ojo, que quan estrenes un programa o tens que pujar dalt d'un escenari, prohibidíssim el groc, jo no sé per què, dona compte que diferència.
Pues tu te preguntaràs, Susana, que per què se va elegir el 20 de juny com el dia més feliç de l'any?
Sí.
I tu i tots els nostres oients estaran buscant-se alguna samarreta segurament de color groc per l'armari. Pues és que la selecció d'esta fecha de celebració del Yellow Day no és casual, ja que segons els experts, com són els psicòlegs i els meteoròlegs, que mos diuen que estadísticament el dia 20 de juny és el dia més feliç de l'any. I és que això se sustenta científicament en l'anàlisi de les emocions de milers de persones durant aquest dia tan especial. D'altra banda, el dia 20 de juny despedís a la primavera, donant una benvinguda calorosa a l'estiu amb les temperatures favorables com les que tenim avui en dia, uns dies espectacular, solejat i de tot. I és que això correspon a un fenomen astronòmic conegut com el solstici d'estiu, mitjançant el qual el sol assoleix la seva màxima declinació, projectant la seva llum sobre la màxima longitud geogràfica que hi ha sobre la Terra. També, Susana, hi ha motius o factors a tenir en compte per a catalogar el Yellow Day o el dia amarillo, per als pocos entendidos en la llengua de Shakespeare, com el dia més feliç de l'any. I és que estan relacionats amb l'increment de les hores de llum, la millora de les condicions climàtiques i la proximitat dels dies que disposem de més temps lliure fan que els nostres oients tenen que saber que l'aujament de les temperatures i de les hores de llum, segons els experts, les temperatures mitges properes als 20 i 25 graus fan que ens sentim tots algo millor. O sigui, dona optimisme i és simplement la temperatura agradable que ens dona aquests dies, no? El sol ser la temperatura de mitjans de mes de juny. A més, la llum té un gran efecte en activar la serotonina, coneguda com la hormona de la felicitat.
Ala.
La proximitat de les vacacions, també n'hi ha que dir, i els dies que són més llargs fan que el nostre ànim augmenti considerablement. comencem a planejar ja, pues, el que més o el que menys, els seus viatges i les seues dies de disfrutar interminables, dic interminables perquè, vamos, a les 5 del matí ja quasi que és de dia, estos dies, eh? I a les 10 de la nit no n'hi ha manera que no s'acaba mai. A més, estem de millor humor i tenim més optimisme per lo general. Els horaris intensius que molta gent se beneficia, de, sobretot dels treballadors a l'estiu, i sobretot, Susana, l'esperança, l'esperada paga extra, eh? No n'hi ha que...
Quan se cobra la paga extra?
Els jubilats a final d'este mes, crec, el dia 25 o per si. El 25, i la majoria dels mortals assalariados la cobrem el dia 15. Qui passe d'ese dia
del
que reclami
ja,
del mes següent, claro,
de juliol. Ah, vale, claro, sí, sí.
El dia 15 és el dia a tope per a que tots els empresaris se rasquen el bolsillo i solten la mosca, però si algú se passa, ja sabeu que n'hi ha normes per a fer-les cobrar, No anem a ser així política laboralista la mateixa perquè estem parlant del dia més feliç.
Ja, però que és que contribuïs allò de cobrar-li una paga extra,
I és que anualment l'Organització de les Nacions Unides, a través de la xarxa de solucions de desenvolupament sostenible, en el seu informe denominat Informe Anual de la Felicitat, ens diu que tenim que saber que aquest document consisteix en una eina indispensable per als governs per a comprendre què és el que se fa feliç a la gent. I en este rànquing mundial incluïssen a més de 186 països, els resultats dels quals se basen una mitjana dels últims 3 anys, tenint en compte principalment els factors econòmics i socials, així com la percepció de les persones consultades sobre aspectes subjectius, com per exemple com ara la felicitat, la tristesa i altres condicions anímiques. Susana, per a que se facin una idea als nostres oients, en què se basa les variables que se gasten en tenir en compte per a la determinació del rànquing d'aquests països? Pues tinc que dir-te que primerament se basa en el producte interior brut de cada país.
Uh-huh.
Els ajuts socials brindats a la població, l'esperança de vida, la llibertat que existeix en cada país, la percepció de la generositat, o sigui, si és una població que és generosa, l'índex de corrupció i la qualitat de vida dels habitants i els seus immigrants. Susana, vols saber quins són els països més feliços del món actualment? Aunque n'hi ha una que discrepe, però bueno, com se basen en els últims 3 anys, possiblement en guany desapareixerà del rànquing, ja te dic jo. I és que els 10 primers països més feliços del món corresponen a l'any 2024, d'aquest informe, n'hi ha que dir-lo. El primer país més feliç del món, aunque no t'ho cregues, és Finlàndia.
Sí, ho sabia.
El segon país...
Perquè ho sabia,
Perquè el segon país és Dinamarca, que no està molt allunyat de l'anterior. El tercer, Islàndia. El quart, Suècia. Vamos, que tots els països escandinaus, en el fred que fa i que pela, són els més feliços del món, que m'ho expliquen a mi. I així està el quin en discòrdia, que jo ara mateix dudaria si entraria en el top 10, que és Israel. Ara mateix en el jaleo que està este...
Sí, però aquestes dades seran de...
Del 2024.
No, ja està ben immersos
el
rank, en el problema.
Sí, per això te dic jo que... Uh-huh. Països, el sext país apareix ja els Països Baixos, el sèptim Noruega, que és l'últim país que faltava dels escandinavos, octau està Luxemburgo, el noveno Suïssa i el dècim Austràlia. He de dir que tot això se passarà en fama allí, saps? Tots tenen ahí sueldos molt alts i molt de tot. Per contrapartida, el país menys feliç del món, possiblement siga perquè pobren des dels anys 80 que no alcen cap, que és Afganistan.
Què vols,
pobrets? Què voldrà allí? Ja tenen prou. En apareixen en la llista, ja. Estan en els dos extrems de la llista mundial de tot el contrari. Espanya està en el puesto 36.
De felicitat.
Som el 36, que jo... Ahí,
per dalt o per baix?
O sea, de la llista, del 1 al 180 i pico, estem, diguem, en el rozando el primer tercio, pot ser, no? O el primer quart de la llista.
Pot ser.
Però encara, això me pareix un puesto molt baix. Inclús ha baixat per quart any consecutiu. O sea, sí, cada vegada la gent està més amarga. Segur que la hipoteca... Faran l'enquesta.
És que el sueldo i el que pagues, claro, no t'arriba.
Té que ser algo d'això. I el país més feliç de l'Amèrica Llatina és Mèxic, que està en el puesto 25. Dic México perquè com parlen així com altres i tal, pues...
México lindo.
Eso, pues allí, si algú no és feliç en Espanya, que se vaya a México.
A México, que claro, com el idioma és el mateix.
Claro. Tinc que dir-te a tu i als nostres oients que este dia tan especial són cada un com ho tria, com vulgui celebrar-lo. I com a qui vol celebrar-lo, nosaltres així anem a donar algunes idees, com per exemple pot ser fer una escapada a la platja per a sentir-te, per a sentir ese sol que... Bueno, jo no aniré, ja t'ho dic jo, que encara estic cremat, però bueno, els que no hagin anat, que se fiquen crema, i disfrutar, de, a part del sol, de les ones de la mateixa platja. També podeu gaudir d'una pel·lícula al cinema o a casa, d'aquestes pel·lícules. Ui, aquesta pel·lícula és que sempre que la veig...
M'anime.
M'anime, m'alegra veure-la. No me canse mai de veure-la.
I no vas portar ninguna cançoneta?
Home, t'ha portat la del títol, la de la cançó més feliç de l'any, que és la de Queen, la que més ficada l'has començat.
Ah, jo estava esperant alguna altra més.
Ah, bueno, pues ara buscarem. La que mos ha ficat este Santi Cortés també està dins de, també està dins de les, de les, sí, més... Sí. Abba té el don de tenir cançons que són superanimades. També se pot preparar un bon sopar, de qual així Susana i jo mos autoinvitem, si algú vol, nosaltres som feliços de que mos inviten,
sí.
I damunt es donarem xerreta.
Sí, no, això no s'avorriran.
També compartir...
Es lo que podem contar i lo que no podem contar.
Això, bueno, això té un plus. Ara mos aturaran els telèfons perquè hi ha gent que tu saps que vol saber-lo tot antes que ningú.
Sí, sí.
També pots... això, al fer un sopar, també la pots compartir i velada especial en la família, en els amics i en aquesta persona especial que quan estàs al seu costat te fa sentir molt feliç. I anar de tardeo, per exemple, als bars i places de la localitat, que també és una excel·lent opció per a disfrutar de la felicitat. I qualsevol motiu és bo per a fer estar feliços i contents. I no dubteu, als nostres oients, ser feliç aquest dia, el Yellow Day, però sobretot cada dia. Intentar alçar-se en ànimo de ser feliç totes les dies.
Ah, de tu dia, el Yellow Day.
Això, mira, perquè és un eslògan, eh?
En castellano.
I això, i no tens més que contar-te avui, que avui me pegues que tens lista
d'espera.
Que és divendres.
Que és divendres, que tenim un molt bon cap de setmana per davant.
I vull anar a celebrar jo el Yellow Day. Sí.
Per cert, quan hem començat a parlar avui de, bueno, dels banys estos, que, bueno, que ha eixit la nota de premsa, com a que tindrem unes multes de fins 150 mil euros si ens tirem des de dalt de la sud. Bueno, l'alcalde de la localitat m'ha enviat el WhatsApp dient-me, paraules textuals, m'ha enviat un enllaç d'Instagram que se pot veure. A més, l'Instagram és públic, d'un tal Luis Cracium, de com se tira la gent de dalt de la sud, i diu: això és el que estem prohibint i no el que s'està interpretant per les xarxes. Nosaltres no volem manar de ningú riu ni posar multes. Palabres que em dia: jo he decretat dos morts d'allí i tres rescats estos anys. T'ho dic perquè em diuen pues bueno, la gent que està criticant per les xarxes. El que volem és informar de que és perillós i volem buscar eines per a regularitzar estos salts il·legals que es fan de dalt de la sud. Pues dit això, les paraules que ens ha enviat l'alcalde.
Jo recorde que la sud, des de que té el seu origen estètic conforme el té ara, jo recorde haver publicat fotografies dels anys 30 i ja hi havia gent ja que estava ahí sentat damunt de la sud i prenent el bany, com era.
Bueno, en l'Instagram, que es pot veure, es veu si a no, jovens tirant-se i...
Tinc que dir-te que el que se veu en l'Instagram, que si la gent, evidentment, no pot veure, fan saltos acrobàtics i tal, que això, bueno... queda molt bé estos salts que fan en México des de 30 metres d'altura i tal.
Però per a que quede clar...
que nosaltres no fomentem això.
No, per a que quede clar, el riu tindrà... Estan buscant aquests mecanismes legals per a que estiga prohibit i se salt des de la sud del Millars. Però, lògicament, on la gent sempre s'ha batllat en els Millars, podrà seguir banyant-se.
Sí, no? El riu sempre ha estat a disposició dels veïns d'ací, perquè és la zona més pròxima per a poder-te refrescar en aquests dies de calor.
Luis...
Bueno, Yellow, com era? Yellow dia, night, yellow day, por eso. Passa-t'ho bé.
Bon cap de setmana.
Bon de setmana, ja posem el carreguem el mosquit i se punyetero.
És que està rondant-nos un mosquit, tens raó. Que passa que com és ràdio no es veu. Hasta que ens posen la camarita web i vull que puguen anar a començar a veure què és el que fem, no? Moltes gràcies, Lluís.
Molt bé, hasta luego.
So, don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Having a good time.
Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Vila Real son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Vila Real. Dr. Font 17, Óptica Varilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila Real.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de l'estrès R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Nadie presta atención.
cojo mi bolsa y me voy. I always bet happiness, desayunando huevos en el bar de noche.
Adrián Casabó, portavoz del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Mire, curiós, eh? Jo ho estava comentant antes de que vostè entrara. El portavoz popular fa balanç en l'Equador de la legislatura, és a dir, vostè està en l'oposició. M'extranya, eh? Perquè normalment la gent fa balanç quan està governant.
Bueno, jo crec que és important també, quan estem en l'oposició, com és el nostre cas, fer balanç també, no? Fer balanç... o almenys el que nosaltres considerem quin és el balanç del que ha fet el govern, però sobretot també quin és el balanç del que ha fet en este cas el Partit Popular en estos dos anys, no? Perquè jo considero que els nostres veïns, en total transparència, han de saber, no?, també en què hem estat treballant, què hem estat plantejant, i això és un poc el que hem intentat fer avui, just esta setmana que fa dos anys que va començar esta legislatura, pues fer balanç de tot aquest treball, de totes aquestes propostes que hem anat fent els 8 regidors que formem el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, entre altres coses per el que te dia, no? Perquè és important que els veïns coneguen què és el que hem plantejat, què és el que hem proposat. Nosaltres tenim clar, no? I com saps, ho vam presentar ja fa uns mesos, i sa fulla de ruta clara d'aquest projecte que baix el lema Mou Vila-real vol ser i sa fulla de ruta clara per al que ha de ser el futur de la nostra ciutat, però també sabem que fins que arribi el moment i que els veïns amb el seu vot en el 2027 puguen decidir i se canvi de rumb de la ciutat de Vila-real, no podem quedar-nos plegats, no? I per això,
vol que fem un repàs.
Podem fer un repàs, clar que sí.
Comencem, eh? Per lo que tinc, ho tinc així en una nota de premsa. En seguretat, què demana en seguretat del Partit Popular? Què posaria en marxa si governara en el 2027?
Mira, pues en aquesta àrea hem parlat d'algunes propostes que ja hem portat, no?, al ple de l'Ajuntament de Vila-real, i una, per exemple, que tornarem a portar la setmana que ve en el ple ordinari, que és primordial per a nosaltres i que afecta els veïns en dos vessants clau, no? Una és recuperar la unitat de policia de barri. Que és aquesta policia de proximitat, de contacte directe amb el ciutadà, que feia una molt bona feina de prevenció també en els barris de la ciutat, i que evidentment ara mateix està desmantelada, no? Dels 16 agents que han arribat a ser en algun moment, doncs ara mateix hi ha un agent només assignat a la policia de barri, que a més se jubila en breu, no? I l'altra és també recuperar la policia rural, que feia també una molt bona feina al nostre terme municipal. Saben dels problemes de robatoris, de construccions il·legals que hem tingut en els últims temps, i per tant entenem que esta unitat de la policia rural, amb el personal i els recursos necessaris, podria fer molt bona feina. I, no, i per que això siga possible, pues cal cobrir aquestes 25 places que a dia d'avui té la policia local de Vila-real vacants sense cobrir, no? I altres coses també que en matèria de seguretat...
De seguretat, parlem.
No seguretat, a lo millor, ciutadana com esta, però sí que seguretat fiscal i econòmica, que és molt important també per a les famílies de Vila-real. Pues també durant estos dos anys hem plantejat aquesta rebaixa de l'IBI, de manera que se compensarà aquesta nova taxa de basures que en breu anem a començar a pagar totes les famílies de Vila-real i també totes les activitats econòmiques, no? Pues, aquestes, per exemple, podrien ser dos exemples de propostes que hem portat al ple, que hem fet des del Partit Popular per a millorar en esta atenció, no? També, ara que parlem de policia rural, pues, em ve al cap també una proposta que vam portar per a donar suport als llauradors en les seues reivindicacions, no? I si parlem, si vol, de sectors econòmics, hem parlat de l'agricultura, hem presentat també durant estos dos anys propostes per a revitalitzar el sector comercial, que és algo que sap que ens preocupa i molt. Una era impulsar un pla d'envelliment dels entorns urbans, que desgraciadament el govern, tot i aprovar-ho, no ho ha posat en marxa, però per exemple sí que hem aconseguit, gràcies a una altra proposta del Partit Popular, és que per primera vegada l'any passat, en 2024, Vila-real tinguera una campanya de bons comercials, com tenen molts municipis del nostre voltant, i hem aconseguit també, gràcies a una altra proposta del Partit Popular al ple, que en 2025 se passen dels 50.000 euros que se van destinar en 2024 a 250.000 euros. No? Per tant,
en 250.000 euros on? M'està dient?
En una campanya de bons comercials que mitjançant Ucovi se posarà en marxa i pensem que això pot
és
ser...
És que en el pressupost posava 150.000.
Ho sabem, sí, i anem a estar vigilants. Ens van dir que això era una primera partida, que després s'incorporarien i són 100.000 euros més per arribar als 250.
Clar, és que vostè està dient 250.000 i a mi em consta que només n'hi ha 150.000.
En el pressupost apareixen 150.000, la proposta que va portar al ple el Partit Popular i que se va aprovar eren 250.000 euros i, per tant, de moment encara queden uns mesos d'este 2025 i anem a confiar que el govern municipal complisca amb visa paraula, no?
Habitatge.
En habitatge. Cal recordar que en el seu moment, i gràcies a una proposta del Partit Popular, vam aconseguir que Vila-real se unira a ese plan Vive de la Generalitat Valenciana, ese plan que pretén ampliar el parc de vivenda pública a la nostra comunitat, i ese pas el vam donar. Ara falta el següent pas, que és que l'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de la Conselleria els terrenys necessaris per a que se puga fer efectiva i s'estudi dels terrenys per a aquesta futura construcció de vivendes de protecció oficial. Altres ajuntaments van molt més ràpids i ja n'hi ha ajuntaments que han oferit aquests terrenys i, per tant, ja s'ha avançat molt en aquest aspecte. No?
El... És que no sé si t'hi diu antes o després. Si parlem de... me dice el comerç, per l'últim, si li pareix. Conciliació familiar.
Per a nosaltres és molt important, no? I crec que hem demostrat quan governem que implementem mesures en aquest sentit, no? Jo crec que una de les mesures més importants i que ha suposat una revolució social més gran des de fa molt de temps i que a voltes passa desapercibit perquè en el dia a dia les coses se perden, és... el que ha passat este curs escolar, no? Este curs escolar 24-25, que finalitzava fa dos dies, per primera vegada en la història de la Comunitat Valenciana, i se diu fàcil, totes les famílies en xiquets de 0 a 3 anys han pogut escolaritzar els seus xiquets i xiquetes de manera totalment gratuïta en l'escola infantil que ells han decidit.
Per cert, perquè ahir vam tindre la nota de premsa, s'ho va explicar vostè, em permetís que torni a parlar d'això, és que és important. Mire, quan vam parlar de... Ho tinc així, no, és que no vull que se me'n vaja. Quan vam parlar d'aquest nou curs de tècnic deportiu en futbol nivell 1, que s'ha posat aquest nou cicle formatiu per primera volta sí, i se fa en l'IES Miralcamp i hi ha molt d'interès perquè se farà per primera volta i m'he posat en contacte amb el docent que ho impartirà i és Adrià Neixeres que vindrà a parlar d'este curs. Regidor, és important que això ho parlem perquè és una manera de traure partit a lo que vivim de primera mà, que és el futbol, que se farà a primera volta i estem molt orgullosos de que siga així a la ciutat de Vila-real. I dona't compte, salides professionals, entrenador d'equip futbol base, monitor d'activitats extraescolars i campus i accés al nivell 2 de tècnic deportiu. I és públic. Li he furtat el temps de lo del 0 o 3 anys perquè ja ho vam tratar ahir, si li pareix.
Sí, sí,
i considere que això
crec, crec que és important,
que
no?
Perquè aquest nou cicle formatiu s'ha de posar en valor.
Com vostè sap, i nosaltres des del Partit Popular ho tenim molt clar, a diferència del que pareix que pensen altres partits, el que suposa que el Villarreal Club de Futbol estiga en la força que està en la nostra ciutat, això repercutís i és molt positiu a nivell econòmic, a nivell laboral, a nivell social.
Però també temet de nosaltres de que li donem aquesta difusió, aquest nou cicle per a que triomfe i si han apostat per Villarreal, pues,
més,
és aigua de...
Com comentaves, és molt important perquè va ser per primera vegada van a tindre els joves, sobretot, que vulguin optar a aquests estudis, la possibilitat de fer-ho en un centre públic, que fins ara i els estudis només estaven de manera privada a la província de Castelló, per tant, una molt bona notícia, no? I en això pues, hem treballat també des del Partit Popular dins de les nostres possibilitats per a que fora sí en Vila-real i no en un altre lloc on s'implantaren aquests estudis. Ja que parlem d'estudis i parlem d'educació, hem insistit i molt i desgraciadament és algo que encara no hem aconseguit que s'ampliï l'horari d'estudi en època d'exàmens a la ciutat de Vila-real. Jo me pareix molt trist cada vegada que me trobo un jove...
Està parlant de les biblioteques.
De les sales d'estudi de la biblioteca. A mi em pareix molt trist cada vegada que me trobo un jove de Vila-real, alguns que fa uns dies acabaven selectivitat i que me diguen que venen d'altres municipis de preparar els seus exàmens perquè a Vila-real no tenen aquesta oportunitat que sí que tenen els joves en altres ciutats del nostre voltant, no? I crec que això no és un tema ja ni econòmic ni de recursos, sinó és un tema de voluntat política d'oferir als joves de Vila-real aquesta oportunitat, no?
Si parlem de política fiscal ja hem parlat, si parlem d'aconseguir una administració més àgil i eficaç, estem parlant de traure places noves.
Bueno, un punt seria cobrir aquestes 105 places que a dia d'avui té vacants l'Ajuntament de Vila-real, que són moltes, pràcticament un 25% de les places de personal municipal estan sense cobrir, però parlem també d'altres coses, no? Parlem també de que per a fer un tràmit a l'Ajuntament de Vila-real uno perga la vida en ello i que se donen quantes més facilitats millor per a aquella gent que puga fer-los de manera telemàtica sense desplaçar-se a l'Ajuntament. I quan parlàvem de conciliació familiar i laboral, també pot ser això, no? Que no hi hagi que perdre tot un matí per a tramitar un document en l'Ajuntament de Vila-real i acaba avançar molt en modernitzar l'administració local. Però parlem també, de, per exemple, i gràcies a aquesta proposta ho hem aconseguit també, que ja hi hagi almenys un dia d'atenció al públic a l'Ajuntament de Vila-real per les vesprades, perquè al final parlem això de conciliació, però que ho hagi de deixar la seva feina, ho hagi de deixar de cuidar el seu fill per a fer un tràmit en l'administració, crec que no hauria de ser. I d'igual manera que tots aquells que puguen agilitzar aquests tràmits de manera telemàtica ho han de poder fer, i per això, com li dia, cal modernitzar-hi molt la seu electrònica i altres aspectes de l'Ajuntament de Vila-real. El mateix també aquells que necessiten una atenció presencial i directa perquè no tenen accés a aquestes ferramentes digitals, no? També hem presentat propostes en aquest sentit. Nosaltres estem totalment en contra de l'ús de la cita prèvia per a fer qualsevol gestió en l'administració local, i a més, sobretot, pues, aquelles persones que per qüestions d'edat o de les dificultats que siguin necessiten aquesta atenció directa i presencial, pues, que se millore, perquè crec que és necessari.
I ara entrem en allò que estem patint-lo tots i cada volta més, i jo no sé què passa, però els comerços cada volta estan més debilitats. Cada volta se tanquen més comerços i hi ha menys gent que aposta per ser emprendedora. Què té el Partit Popular de Vila-real preparat o a l'abast del ciutadà per oferir?
Jo crec que és important i també fixar-se en els exemples d'altres ciutats, no? Jo, tots sabem que, evidentment, els hàbits de consum han canviat, i molt, i que el comerç xicotet, el xicotet comerç, les xicotetes tendes com les coneixem, pues tenen una dificultat, si, no sé si dir global o de plantejament que hi ha que fer-se, però evidentment no és la mateixa situació la que està vivint el sector comercial a Vila-real que altres poblacions veïnes, no? On que a pesar i tot i les dificultats que coneixem i que existissin, el seu xicotet comerç funciona, no? I la gent va a comprar a aquests municipis, no? Per tant, hi ha que plantejar-se moltes coses, no? I nosaltres hem presentat propostes en aquest sentit, i parlava abans dels bons comercials, que crec que són un bon impuls almenys per a evitar més tancaments de comerços, per a incentivar també que la gent de Vila-real se gasti aquests diners dels bons en Vila-real, que això potser farà que un veí o una veïna entre per primera vegada a un comerç que no ho havia fet pel motiu que fora, i que veja i se tracti aquest producte i que això servisca per a fidelitzar clients. Però el que deia també abans, la importància de que l'entorn comercial en el que passegem i puguem comprar siga agradable, no? I ahí podríem parlar també del benestar, de la qualitat de vida, de com tenim la ciutat, no? I podríem parlar també, a banda dels entorns comercials, podríem parlar de com estan els parcs infantils de la nostra ciutat, quan abans parlàvem de les famílies, no? Que dur també cada vegada que te para una família per a dir-te: és que el parc infantil del meu barri dona pena, no porta els meus fills allí perquè no em sent segur, no? I crec que en aquestes coses és en el que hauríem d'estar preocupats, o en el que hauria d'estar preocupat el govern municipal, no? Jo quan escolte a representants del govern municipal parlar d'altres coses, que crec que posen de manifest lo lluny que estan de la realitat, no? Perquè al carrer la gent no parla de certes coses que sí que parla el govern municipal, i en canvi veuen com el Partit Socialista i Compromís en este cas són incapaços de donar solucions als problemes reals dels que parla la gent al carrer, no? I jo crec que és això el que hem de demanar, no? Que se parle del que realment preocupa als veïns, i que les propostes que plantegem vagin encaminades a donar solucions a aquests problemes.
Miren, este matí rebíem, bueno, ahir va aixir una nota de premsa que ara, bueno, l'alcalde de la ciutat està buscant el recolzament d'instàncies a nivell jurídic per a posar multes fins a 150.000 euros per a qui faci servir l'assut del termet per a tirar-se. quin consell o què és el que el diria el Partit Popular a la gent que té aquest atreviment, lo de tirar-se des de dalt de la suta?
Bé, jo crec que segurament si el cos de la policia estiguera en el personal necessari i el personal que toca, pues moltes d'aquestes tasques de prevenció podrien fer-se, no? Però al final els efectius són els que són i s'arriba a on s'arriba, no? I molts problemes que tenim a la ciutat podrien evitar-se, pues, si estigueren aquestes unitats de policia de barri, de policia rural, en els efectius necessaris. Pues crec que moltes d'aquestes tasques de prevenció que feien aquestes unitats, perquè al final tenim moltes vegades el concepte de que la policia va a denunciar, a... No, la policia també fa una molt bona tasca de prevenció, de mediació, però per a poder fer aquesta tasca s'ha de dotar dels recursos de personal i materials necessaris per a poder fer-la, no? Jo crec que durant molts anys, la policia local de Vila-real ha sigut referent moltes d'aquestes unitats, han sigut pioneres i referents, i molta gent venia d'altres municipis a veure com estaven fent les coses així, però per a que això continués en aixina hi ha que dotar dels recursos necessaris.
Sin embargo, hi ha cartells, plaques on diuen que està prohibit el banyar-se, que poden banyar-se en qualsevol part del riu, però que ahir deixen de fer-lo. De fet, jo tinc, suposo que vostè també l'haurà vist, aquest vídeo, de gent tirant-se d'aquesta localitat o d'altres, és que això ja me dona igual, però hi ha que tindre coneixement, perquè, vamos, això, regidor, és una barbaritat. Sí. És que li estic ensenyant com està la gent tirant-se i...
Evidentment, no? I evidentment hi ha que apel·lar també a la responsabilitat, a la consciència individual dels veïns i veïnes, i, jo li dic, i els mitjans de comunicació com estem el que estem, o també nosaltres com a representants públics, pues crec que és important, no?, que també fem una crida al civisme. Al final, si en un lloc se prohibís el bany és per algun motiu, no és perquè algú li diga, ah, però així no va a banyar-se ningú.
De fet, diu que
la perillositat que suposa, no?
Ja sa, dos morts i tres rescats en estos anys, en estos últims anys, sí, que no fa massa. No? També podríem fer una crida a la gent que quan ho veu, pues també podria cridar a la policia, perquè claro, ningú pot dir ahí no te tires, però sí que és veritat que evitaríem estos...
Qualsevol perill que se puga evitar, crec que hem de fer-lo, no? Per això li parlava més que de les sancions, que evidentment pues, arriba moments que hi ha que arribar a les sancions, d'aquesta tasca informativa de prevenció, ja no només en este tema concret del que vostè en parlava, sinó en molts altres, no? Jo crec que si aconseguim, passa com en la salut, no? Tot el que puguem fer de prevenció abans de que la malaltia arribi a ser greu, pues crec que sempre és millor treballar en la prevenció que ja després en posar remei quan el mal està fet.
De fet, jo crec que estem en un poble molt cívic, on nosaltres sempre hem tingut molta cura en este tema i no mai hem transgredit. El que jo he vist ha sigut sempre al mateix puesto, la platja que n'hi ha al Molí, jo a l'altre puesto, la veritat és que no he sabut més. Ha convocat vostè un desdijú informatiu este matí. Li agraeix molt que vinga, perquè sap que vostè, que jo no puc anar, li agraeix que estigui així, que ha vingut, perquè al final, pues bueno, nosaltres som els que som. Som una ràdio local, no som més. Sí, no, però sé que han acudit.
Li agraeix també la seva voluntat de que pugui vindre a explicar allò que hem explicat a tots els mitjans en transparència. Jo crec que, a diferència del que fan altres, crec que els representants públics han de donar la cara, han d'estar a la disposició de tots els veïns i veïnes de Vila-real, i gràcies també als mitjans de comunicació pues ens fa més fàcil poder arribar, no? I nosaltres pensàvem que era un bon moment estos dos anys, com li dic, de legislatura, per a fer balanç també, per a exposar allò que considerem que hem fet des del Partit Popular, i també per posar-nos a disposició dels mitjans com hem fet, i hem parlat dels temes que jo volia parlar i de molts altres també, que evidentment els companys dels diaris, de les ràdios, de les plataformes digitals pues han volgut preguntar perquè els preocupen, i al final és una manera també de traslladar als veïns allò que estem fent en este cas des del Partit Popular de Vila-real.
Pues Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres.
No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Baby.
pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentir.
Ja no ens queda més que dir-los molt bon cap de setmana. Fins dilluns.